amb Sara Casas.
Bon dia, jornada marcada per la son i la veu escanyada entre molts ciutadans que celebraven aquesta nit fins ben tard la victòria d'Espanya al Mundial per segona vegada a la història. 16 anys després, la selecció espanyola repeteix la fita i ara ja torna de camí a Madrid amb la Copa del Món per començar a lluir-la en les celebracions que s'han preparat. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia. De fet, estem molt pendents que aterri a Barajas la selecció espanyola a l'aeroport de Madrid, on començarà una jornada de festa pel segon Mundial aconseguit. Després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4:30, els campions iniciaran la rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa a Madrid. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar al carrer Montalbán, al costat de l'Ajuntament de Madrid, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món després de guanyar per 1-0 a la pròrroga a l'Argentina, gràcies a un gol de Ferran Torres, l'heroi de la final.
El gol ha sido de 47 millones de personas, no ha sido mío ni de los 26 jugadores que formamos aquí. Yo creo que hoy el destino estaba escrito, estaba hecho para que ganásemos, lejos de nuestra gente, pero los hemos intentado hacer sentir lo más cerca posible.
Amb aquest triomf, Espanya culmina un Mundial extraordinari en què només han queixat un gol i conquereix la seva segona Copa del Món, una fita històrica que el seleccionador Luis de la Fuente va viure amb una emoció impossible d'amagar després del xiula final.
Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso.
La consecució del Mundial per part de la selecció espanyola també es va viure amb una gran intensitat als carrers de les Illes. Després del xiular final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es van omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf de la selecció.
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que ens pot parar a Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon Mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
Un nou capítol d'or per al futbol espanyol. Espanya ja llueix la seva segona estrella de campiona del món. Seguirem molt pendents de l'arribada de la selecció a Madrid.
Gràcies, Juan. Ampliarem tota la crònica d'aquesta jornada històrica en temps d'esports. Quan falti un quart per a les 3, sens dubte, avui protagonista absoluta de l'actualitat aquest dilluns 20 de juliol. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per un altre ciclista mort a les carreteres. Ha estat a Pollença i el conductor que l'han vestit s'ha fugat.
La víctima, un home de 84 anys, ha sortit disparat cap a una tanca situada al lateral de la via. Testimonis presencials i càmeres de vigilància de la zona han permès identificar la matrícula del vehicle.
A Eivissa, la mare que fa 11 anys va fugir de l'illa amb el seu fill per evitar abusos del pare cap al menor, demana que reobri el cas. Alberto Ferrer, bon dia.
Bon dia. El progenitor, que era tatuador a Sant Josep, ja té una sentència ferma que el condemna per abusar sexualment d'una menor mentre li feia un tatuatge sobre la mare. Pesava un ordre de cerca i captura per escapar de l'illa amb el seu fill, que ha quedat anul·lada recentment.
Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. L'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila estrena demà un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb un trastorn de salut mental i una addicció. Un nou recurs que ofereix atenció especialitzada i intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Es preveu que una trentena de persones passin cada any per aquest programa, que inclou tallers terapèutics, sessions de grups, suport familiar, prevenció de recaigudes i també controls toxicològics, entre d'altres.
Principi d'acord in extremis a Solla per frenar la vaga de la recollida dels FEMS. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Empresa i sindicats suspenen l'aturada que havia de començar avui mateix. Al Manco s'han donat de marge les dues parts fins divendres a les 10 de la nit, després de fixar un full de ruta a la reunió del Tamit d'aquest matí. El motiu del conflicte és el bloqueig del conveni col·lectiu i les retallades laborals que denuncien els treballadors. El punt calent és la rebaixada del plus econòmic per treballar els dies festius. És un complement que cobraven des de fa més d'una dècada.
També en clau laboral, USO denuncia que un centenar de vigilants de seguretat a Son Sant Joan fan feina sense aire condicionat.
Una situació que s'emmarca en les onades de calor consecutives de les darreres setmanes. El sindicat lamenta que AENA no fa res per solucionar el problema que ja ha traslladat a la inspecció de treball.
El cert és que el termòmetre no baixarà a curt termini. Ens esperen dies encara de molta basca. Xesca Cifra, bon dia.
Bon dia. Hem començat la setmana amb temperatures molt altes, tant les mínimes que hem tingut durant la matinada, que no han davallat dels 25 graus pràcticament en lloc de l'arxipèlag, com ara les temperatures màximes, que s'enfilen per damunt dels 37 a Eivissa, a Menorca i a Mallorca. De fet, a l'interior de Mallorca ja arribam a friar un dia més als 40 graus. Avui cap vespre continuarem amb el cel enterbolit, molta pols en suspensió, calitja, mala visibilitat i també presència de núvols mitjans i alts. La situació a la mà és tranquil·la, tenim marejol i mar arrissada. Les ones no superen en cap cas els 50 centímetres i avui el vent bufa molt fluix i és de component sud. Per demà, temps també molt similar. Una altra vegada, al principi del dia, temperatures molt elevades durant la nit, no davallaran gaire. Tindrem nit tòrrida aquesta pròxima nit, amb mínimes que costarà davallin per davall dels 25 graus i demà les màximes poden ser una mica inferiors, però així tot, calor extrema, en temperatures màximes que superaran els 36 graus pràcticament a totes les illes. Demà, amb aquesta presència de núvols mitjans i alts, també amb molta pols en suspensió i el vent que ha de girar a component est entre llevant i gregal, amb una situació a la mà que un dia més serà bastant tranquil·la amb marejol, ones de no més de mig metre d'altura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dilluns, marcat per la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol, pendents en aquesta hora, com dèiem, de l'arribada de la selecció a l'aeroport de Madrid, on s'encetaran les celebracions avui capvespre mateix, amb diverses recepcions oficials, tot i que la festa ja es va començar a nit arreu de l'Estat i de les Illes, on es va fer un gran seguiment d'aquest partit.
20.000 persones a Sant Fusterat a Palma, 8.000 a Eivissa, 5.000 a Inca, 3.500 a Mahó i milers també a Sant Francesc, a Formentera, seguiran el partit en diferents recintes de l'arxipèlag abans de les celebracions per la victòria de la selecció espanyola, sense cap incident, destacat. Tot i això, a Eivissa, la policia local informa de dos ferits lleus en dues bragues.
A Palma, tranquil·litat durant la nit, sense cap succés d'importància. L'Ajuntament destaca que aquest matí, a primera hora, la plaça Joan Carles I havia recuperat la normalitat després de la celebració multitudinària d'ahir.
Emma ja ha activat el dispositiu de neteja a les 4 de la matinada en aquest indret i també a l'aparcament de Sant Moix i al recinte de Sant Fusterat, des d'on es va poder seguir el partit.
Al contrari que les Illes, la nit Marta s'ha tenyit de negre a dos municipis de la península. Què ha passat?
Doncs a Ciudad Rodrigo, a Salamanca, un indret 13 anys ha perdut la vida per l'esfondrament d'una font on es concentrava un grup de joves. L'Ajuntament, que ha decretat 3 dies de dol, assegura que la font havia estat revisada i no s'havia detectat cap deteriorament. A Toledo, un jove ha perdut la vida després de patir convulsions mentre mirava el partit a la plaça de la localitat de Son Seca.
D'altra banda, avui un ciclista de 84 anys ha mort després de ser atropellat per un turisme a les carreteres de Pollença. El servei d'emergències ha intentat reanimar-lo durant mitja hora sense èxit. De moment, el conductor segueix pendent de localitzar Neus Pericàs.
El sinistre ha tingut lloc a la carretera que uneix Pollença i el port davant la cooperativa Pagesa. Segons ha informat la Guàrdia Civil, el turisme que arrastrava un remolc ha avançat el ciclista i al reincorporar-se al seu carril ha impactat amb ell i s'ha donat a la fuga. Els serveis d'emergència han intentat reanimar la víctima durant mitja hora, però l'home finalment ha mort i ara les autoritats treballen per localitzar el culpable.
I s'espera que passi a disposició judicial en les pròximes hores a Manacor, el jove de 21 anys detingut per l'atropellament mortal d'un altre home a la carretera de Cala Mesquida, Capdepera. La Guàrdia Civil, a càrrec de la investigació, ha confirmat que el conductor ha donat positiu en la prova d'alcoholèmia.
El sinistre va ser ahir de les 7 del matí, quan la víctima, que s'allotjava en un hotel de la zona, anava a peu per la via. Es tracta d'un home d'uns 55 anys i nacionalitat sueca. Segons ha informat la policia local, el va embestir un treballador d'un altre hotel. El cotxe implicat en l'accident el van trobar en un pinar a 300 metres del lloc dels fets, amb nombrosos danys.
Una operació contra el crim organitzat ha acabat amb 7 detinguts en diversos municipis de Mallorca. Es tracta de la segona fase d'una investigació anomenada Joker Valyayo, en la qual s'ha escorcollat un local a Palma i altres 9 a Alcúdia.
L'operatiu ha estat format per agents de la Guàrdia Civil i el Servei de Vigilància Duanera i ha finalitzat amb 7 detinguts presumptament relacionats amb els delictes de tràfic de drogues, blanqueig de capitals i pertinença a bandes criminals.
Obrim plana de tribunals. Un jutjat de Palma ha enviat a la presó un home per agredir una persona amb discapacitat a casa seva amb l'objectiu de robar-li. L'acusat va rompre també el mobiliari de l'habitatge perquè no va trobar els doblers.
Els fets van passar el mes de març a la casa de la víctima al carrer Aragó de Palma. L'acusat primer li va demanar doblers a través de la finestra i, en no obtenir-los, va entrar a l'habitatge, va agredir l'home i va destrossar els mobles perquè no trobava el seu botí. Va ser una veïnada la que va alertar del succés i va telefonar per demanar ajuda. Investigadors del grup de la policia judicial de la comissaria Centre van aconseguir identificar l'agressor, sobre el qual pesava un ordre de crida i cerca. Ara el jutge l'ha enviat a presó.
També aquesta setmana estem pendents del judici al patró d'un veler acusat d'abusar sexualment de les dues filles menors d'una dona amb qui mantenia una relació a Excel.
Fiscalia demana per a ell una condemna de 6 anys de presó i una indemnització de 10.000 euros. Segons el Ministeri Fiscal, l'home i la dona es van conèixer en un viatge pel Carib. Des d'aleshores van establir una relació especial, fins al punt que l'home va conviure al domicili familiar de la dona amb les seves dues filles, a qui donava classes de guitarra i fotografia. La família el contractava cada estiu com a patró del seu veler. Va ser durant un viatge per Menorca, quan presumptament va abusar sexualment de les dues menors amb qui compartia llit a l'embarcació. El judici se celebra divendres matí a l'Audiència Provincial de Balears.
Són les 2:12. De nou s'activa la vista taronja a una part de Mallorca per la pujada de temperatures. El centre i nord de l'illa es troba en alerta fins les 8 del capvespre davant la possibilitat que el termòmetre s'enfili als 40 graus, situació que condiciona de nou el mapa d'alerta de foc per avui.
Mallorca concentra les zones de risc més elevat. Pràcticament tota l'illa està en el nivell 4, el més alt d'alerta foc. A Menorca el perill també és important, especialment als termes d'Es Mercadal, Mahó i Sant Lluís. A Eivissa i Formentera estan en el nivell 2, però la situació és també de vigilància màxima. En definitiva, màxima prudència arreu de les Balears per evitar qualsevol incendi forestal.
I de davant del risc extrem d'incendi a Eivissa, els ecologistes del GenGob demanen mesures urgents. Han registrat un escrit davant del Consell i la Direcció General d'Emergències per protegir la població i els espais naturals. Consideren que la situació és de màxima gravetat. Ens ho conta Elena Gregori.
Els ecologistes alerten que l'elevada afluència de persones als espais naturals durant episodis extrems incrementa el risc d'incendi. Agnès Vidal és educadora ambiental de GenGob Eivissa.
Ara mateix vull dir, tenim un còctel explosiu, vull dir, tenim unes temperatures extremadament altes, hi ha una sequera que és evident, vull dir, ha plogut moltíssim aquesta primavera i està tot rostit, que ha agreujat amb la quantitat de persones. És evident que és el que podria passar, no? Vull dir, i no volem que sigui massa tard per a que es prenguin aquestes mesures.
El gent reclama al govern restringir l'accés dels vehicles a espais forestals, demanen que s'informi als turistes allotjats a habitatges vacacionals del risc d'incendi, així com més vigilància als propietaris forestals.
I a Eivissa, justament, tenim un model urbanístic, vull dir que tenim moltes cases disseminades, hi ha molta casa envoltada de bosc que no estan complint les franges de protecció d'incendis, no? Vull dir, hi ha molt poca restricció i la poca que hi ha no s'està complint.
L'escrit que han fet arribar al govern adverteix també que les mesures adoptades pel dia de l'eclipsi són insuficients i que es podrà pujar sense restriccions fins a Satalaya, el punt més alt d'Eivissa.
I a mig d'onades de calor consecutives, un sector denuncia que ha de fer feina sense aire condicionat. Són els vigilants de seguretat de l'aeroport de Palma que acusen Aena de no donar solució a un problema que es repeteix cada any.
La plantilla està formada per un centenar de treballadors, segons ha informat la Federació de Seguretat Privada d'USO, la qual critica que Aena reconegui que les màquines estan rompudes, però no es faci res per arreglar-les. La situació ha estat denunciada pel sindicat davant la Inspecció de Treball i l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, que depèn del govern.
L'equip de govern de Menorca confia que l'autoritat portuària autoritzi aviat la instal·lació de càmeres de control de vehicles al port de Mahó. Ho ha reconegut el conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, al ple de la institució insular, Excel.
Delgado ha detallat que ja s'ha enviat tota la documentació i informació tècnica requerida per l'ens portuari per poder procedir a iniciar el recompte de vehicles que accedeixin a Menorca. La principal dificultat és la protecció de dades dels vehicles i ocupants. Al port de Ciutadella ja estan instal·lats els dispositius per llegir les matrícules i controlar els fluxos d'entrada i sortida.
Por lo que esperamos tener la autorización en breve y proceder a la instalación de la misma forma que se hizo en el puerto de Ciudadela, donde está funcionando la cámara satisfactoriamente y aportando los datos necesarios.
A explicacions que ha donat a preguntes de Més per Menorca, que reclamava que les dades dels vehicles a cada port fossin públiques. També que la naviliera Corsica Ferris faciliti aquesta informació. És, de fet, l'única que opera el dic de Somblanc que no ha signat l'acord. La proposta ha estat rebutjada i tampoc ha prosperat la iniciativa del PSOE per iniciar la modificació de la llei reserva de biosfera que ha de donar garanties jurídiques a la limitació de vehicles. Així ho ha defensat la portaveu Susana Mora.
Si han arribat a un punt de consens en la limitació d'entrada de vehicles, tenint les eines en el nostre abast i la capacitat d'arribar a acords, comencem fent feina ja amb una taula de negociació, passem els acords que surtin d'aquesta taula de negociació per esple, per validar-los i que tinguin entitat suficient per després ser tramitats davant del Parlament amb l'acord de totes les forces polítiques. I en paral·lel, paguem feina amb aquest reglament necessari perquè el 27 després no ens trobem que tenim llei per no tenir reglament i no podem tornar a aplicar la mesura.
L'equip de govern ho ha rebutjat assegurant que ja està treballant-hi, mentre que Més per Menorca nega que sigui necessari fer aquesta modificació legislativa.
A Mallorca, mentrestant, a partir del pròxim mes de novembre, les empreses de lloguer de vehicles coneixeran quin serà el seu topall de cotxes que els permetrà la nova llei de regulació d'afluència de vehicles. El Consell de l'Illa està pendent de conèixer el límit que marcarà l'estudi de càrrega d'entrada de vehicles i cotxes de lloguer. Les primeres xifres apunten que el pròxim estiu hi podria haver entre 100.000 i 120.000 cotxes manco a Mallorca. Els responsables del Consell han donat aquesta informació als empresaris de l'Associació de Lloguer de Vehicles a EBAP. A la seva seu hi ha la nostra companya Carme Moreno, que ha reclamat la patronal en aquesta reunió. Bon dia.
Bon dia. El president d'EBAT, Ramon Reus, que quantifica la seva flota a Mallorca en uns 23.000 vehicles de lloguer, ha demanat disposar del topall de vehicles el més aviat possible per poder fer una bona previsió de compra en vista l'estiu que ve. En tot s'ha mostrat satisfet amb la nova regulació d'afluència de vehicles. L'escoltam.
Tant grans com els petits, i mitjan 30 cars, però jo crec que poden viure perfectament en la condició que no ho escriurà.
Bernat Sansó, d'Autos Mallorca Rentacar, que ha assistit a la trobada, ha detallat que la seva empresa compta amb una flota d'uns 300 i 450 cotxes. Ha dit que si el Consell de Mallorca els informa del topall de vehicles el pròxim mes de novembre, tindran temps per planificar la pròxima temporada. En tot, ha reconegut que la nova regulació li genera incerteses.
Tots els canvis tenen coses bones i dolentes i jo espero que siguin més coses bones que les dolentes. Esperen que sigui algo com a s'ajudi a tota la gent de Mallorca, que el tràfic millori, i si la regulació està ben feta i gestionada, esperen que tots puguem estar contents.
Per part seva, el conseller insular de Territori i Mobilitat, Fernando Rubio, ha demanat a les empreses de lloguer de vehicles que informin a la institució insular de quina és la seva flota el més aviat possible per avançar amb l'estudi de càrrega i comptar amb la informació el més aviat possible. També ha detallat alguns punts del calendari.
Més o manco el mes d'octubre pot estar aprovada la llei. Les feines que nosaltres estem fent per aplicar la llei ja les estem treballant. Per tant, en el mes de novembre nosaltres ja podríem tenir totes aquestes dades que els hi podríem traslladar a les empreses, a les federacions, perquè ells puguin fer les seves previsions.
La previsió del Consell de Mallorca és que la llei per limitar els vehicles de lloguer i aquells que entren a través del port es pugui aplicar l'estiu de 2027.
Gràcies, Carme. Pel que fa a l'altra patronal, Valeval es mostra més crítica amb la regulació de vehicles i reclama al Consell que posi en marxa les càmeres per quantificar el nombre real dels cotxes en circulació en els dies punta. Escoltem el president de l'entitat, Cristóbal Herrera.
Que hi hagi un control de càmeres que lean matrículas y dos, que se establezca un registro obligatorio de vehículos de alquiler. Al Consell tampoco le interesa conocer cuántos coches hay hoy o mañana y después pasado, porque ya sabes que conforme avanza el verano la flota va creciendo hasta que llega el pico. En realidad lo que interesa es saber el pico.
Són les 2:20, fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les Balears lideren la caiguda de les hipoteques amb un 19,6%, concretament al maig. Se'n van constituir 827, el major descens de l'estat espanyol, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
L'INE calcula que les Balears es van prestar 238 milions d'euros per a la constitució d'hipoteques sobre habitatges al maig. El tipus d'interès per al retorn dels doblers va ser del 2,98% de mitjana, 7 centèsimes més que el maig de 2025 i el més elevat des del juny passat. En el conjunt d'Espanya, el nombre d'hipoteques va descendir una dècima en la taxa interanual fins a les 42.000 operacions, amb el que romp una ratxa de 22 mesos ininterromputs a l'alça.
El director d'estudis del portal immobiliari Pisos.com, Ferran Font, atribueix el lideratge de les Balears pel que fa a la caiguda de la firma d'hipoteques a una minva en la compra d'habitatges a la comunitat després d'anys de rècords. Si ara es compren menys cases, es demanen menys hipoteques.
Continuem amb aquest escenari de tendència a la moderació des del punt de vista de les xifres, tant d'hipoteques com de compra d'habitatges. Sí que és veritat que el mercat balear, ho estem veient, que aquestes xifres, diguéssim, són més cridaneres, també perquè un mercat balear a dia d'avui és un mercat que cada vegada és més inaccessible.
I en aquest context s'ha suspès el desnonament que estava previst per avui de matí al barri de Son Gotleu, a Palma. Les persones afectades eren una família amb dos fills menors, un amb autisme greu, que, segons ha informat la plataforma Stop Desnonaments, entraren a l'immoble amb un contracte de lloguer que va resultar ser una estafa per una persona que es va fer passar pel propietari, Neus.
L'immoble, segons l'entitat, ha passat per mans de dues immobiliàries fins que un particular el va comprar i ara en reclama el desallotjament. Aquest matí, quan la comitiva judicial s'ha presentat a l'habitatge, s'ha comunicat la suspensió del desnonament gràcies a un recurs presentat per l'advocat de la família. A les portes de l'edifici on s'ubica el pis també s'hi havia concentrat una vintena de veïnats que han fet una barrera humana en suport dels afectats. El portaveu de Stop Desnonaments, Joan Segura, ha demanat al govern que apliqui les mesures necessàries perquè aquesta família pugui accedir a un habitatge.
També el govern balear també pot aplicar l'article 3 i l'article 6 de la llei d'habitatge de les Illes Balears. I aquests articles permetrien donar un habitatge a la família, un habitatge públic a la família. Nosaltres sol·licitarem tot el que puguem sol·licitar i resistirem fins que no haguem de resistir.
El pare de la família ha explicat que, tot i sentir-se alleujat després de la darrera hora, la situació segueix sent tensa. Afirma que ha intentat arribar a un acord amb el nou propietari des de fa temps i que fins i tot ha fet una oferta de compra.
Ahora todo el mundo sabe que aquí en Mallorca no hay piso para alquiler. Yo trabajo, tengo fijo discontinuo, pero nadie quiere ofrecer a mí, a mi mujer, para alquilarlo. Eso es lo que hay. Yo le he dicho, vale, si tú quieres hacerlo, alquiler opción de compra y mejor.
De moment, el desnonament queda suspès fins que el jutjat resolgui el recurs presentat per la família de, per la defensa de la família.
És una situació molt complexa que ens du a parlar del concepte d'angoixa residencial, inicialment relacionat amb el turisme i que ara s'ha reconvertit per la crisi habitacional.
El catedràtic de Geografia Humana de la UIB, Pere Salvà, va crear en els anys 90 aquest concepte per definir la sensació que tenien els illencs de viure dins una ratera, ja que en temporada alta notaven un augment de la congestió a les carreteres per l'increment de cotxes de lloguer, a més d'un major consum dels recursos naturals com l'aigua. Ara, diu Salvà, aquest concepte ha canviat i està relacionat també amb l'emergència d'habitatge.
Dona preferència a l'habitatge, en el tipus d'ús turístic, moltes vegades ni tan sols legal, sinó il·legal, en contra, diuen, de lo que hauríem de ser donar solució a les necessitats residencials de la nostra població i de tota aquesta població que ve feina aquí.
A la plana educativa, part de la patronal i dels sindicats no han volgut participar avui a la mesa de l'escola concertada perquè denuncien no se'ls té en compte en les negociacions. Exigeixen la retirada de propostes com la reducció de ràtios als menjadors 0-3 perquè diuen que suposa un cost salarial inassumible que dificulta alegant l'acord per millorar les condicions de les educadores de les escoletes que recordareu fa mesos que tenen obert un conflicte per reclamar millores.
Patronals com Escola Catòlica o el sindicat USO no han volgut assistir a la mesa de l'ensenyament concertat perquè creuen que el govern actua sense tenir-los en compte. S'han concentrat davant la Conselleria d'Educació per denunciar que mesures com la reducció de les ràtios en els menjadors s'han plantejat sense negociació prèvia, cosa que denuncien fa inviables els seus negocis. Són Juan Carlos Lorenzo d'USO i Marc González Escola Catòlica en representació de les escoletes concertades.
Entendemos esta intromisión por parte de la administración con esta normativa que realmente lo que hace es perjudicar el funcionamiento de los centros.
S'ha acabat això de que la mesa de l'ensenyament privat concertat sigui plat de tercera fila. És a dir, aquí hem de ser, quan negociem a damunt el sector que és majoritari en el tram 0-3, hem de ser els primers que hem de conèixer la voluntat de l'administració.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, no entén les crítiques d'aquesta part dels agents socials. Recorda que la normativa de menjadors encara és en procés d'aportacions, però diu que la reducció del nombre d'alumnes per treballadora és del tot necessària. Recorda que la conselleria posarà a disposició els recursos necessaris per fer-ho possible i, en aquest sentit, Vera ha demanat a les parts que es posin d'acord per millorar les condicions de feina de les treballadores de les escoletes que encara cobren 1.100 euros al mes.
Ells han d'acordar, el que passa és que ells no se posen d'acord. Perquè el problema és que la patronal i dos sindicats van per una banda i els altres sindicats van per l'altra. Aquest és el problema. I nosaltres no podem imposar. Però nosaltres els recursos els tenim, nosaltres els posam, perquè les treballadores, el mes de setembre, puguin rebre aquesta millora a la seva nòmina.
L'actualitat internacional està avui marcada pel relleu a Downing Street. Keir Starmer ha finalitzat la seva etapa com a primer ministre britànic.
I'm about to visit His Majesty the King to offer my resignation and close the book.
Starmer ha presentat la seva dimissió i ha agafat el relleu Andy Burnham.
I have just come from Buckingham Palace where I have accepted.
El nou primer ministre ha rebut l'encàrrec del rei de formar govern.
L'esbalda de Manchester s'ha convertit en el setè primer ministre britànic en només una dècada. Assumeix el càrrec amb l'economia estancada i el deute públic disparat. Entre els seus reptes també hi ha de contenir l'encariment de l'energia i el cost de la vida, a més de frenar la reforma UK, el partit d'extrema dreta que lidera les enquestes des de febrer del 2025.
Avui també hem de parlar de la darrera hora dels incendis a la península. El foc crema sense control a la Serra Nord de Guadalajara. Aquest incendi s'ha convertit ja en el més gran de la història de Castella-La Manxa en superfície cremada.
Ha calcinat 26.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 1.200 persones de 28 municipis. En les tasques d'extinció hi fan feina prop de 300 efectius. L'altre gran incendi forestal a la península, el de la localitat saragossana d'Ores, ha pogut ser controlat després de cremar prop de 15.000 1.000 hectàrees.
A la plana de tribunals, el jutge Juan Carlos Peinado ha demanat nous escrits de conclusions de cara al judici contra Begoña Gómez.
El magistrat ha traslladat les acusacions, la resolució de l'Audiència Provincial de Madrid que va avalar jutjar amb jurat popular la dona del president del govern espanyol per tràfic d'influències i malversació i que va retirar les altres dues pels quals l'acusava el jutge instructor, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. Recordem que l'Audiència també va ordenar que continuï el procediment contra la seva assessora, Cristina Álvarez, i l'empresari Juan Carlos Barrabés. Després dels escrits de les acusacions, el jutge donarà trasllat a les defenses la resolució de l'Audiència perquè aquestes parts també s'hi pronunciïn.
Idò, amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Amb Juan Luis Marcos.
Són les 2:30. Bon dia. Temps ara per a la informació de Mallorca. Principi d'acord in extremis a Solla per frenar la vaga de la recollida dels FEMS. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Empresa i sindicat suspenen l'aturada que havia de començar avui mateix al Manco fins divendres a les 10 de la nit després de fixar un full de ruta a la reunió del Tàmic d'aquest matí. El motiu del conflicte és el bloqueig del conveni col·lectiu i les retallades laborals que denuncien els treballadors.
Negocis de Can Pastill i Cal Estància parlen de pèrdues milionàries per la pana elèctrica d'aquest cap de setmana.
Els veïnats carreguen contra Endesa per la falta d'informació que va trigar més de 24 hores a registrar la incidència. Tot i que alguns punts van recuperar la llum ahir vespre, molts d'altres continuaven a les fosques aquest matí, però Endesa afirma que el problema està resolt des d'ahir.
I 3 anys sense cap sanció als hotelers de Mallorca per esquivar la compra de producte local.
Unió de Pagesos denuncia que només 2 cadenes compleixen la quota fixada per la llei turística. L'entitat s'ha reunit avui amb el Consell de Mallorca per exigir inspeccions urgents i denunciar el favoritisme cap al sector hoteler. La institució insular defensa assegurant que s'han tramitat més expedients que mai, però evita donar xifres.
De seguida en parlem. Abans, però, feim una ullada al trànsit. Connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues bueno, en aquestes hores trobem ja retencions, sobretot a l'autopista d'Andratx, en sentit cap a Palma, des de Bandinat fins a la incorporació en la via de cintura del túnel de Gènova. També a la via de cintura en sentit cap a l'aeroport. Pràcticament des de Son de Meto també trobaran retenció fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. L'entrada és lenta també a Palma des de la carretera de Valldemossa i també petites retencions a l'autopista de Llucmajor en sentit creixent a l'entrada de l'aeroport. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani Fornés. Iker Hernández és el control tècnic. Fem una pausa i entrem en matèria.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem a l'inici, principi d'acord per desconvocar la vaga dels FEMS a Solla. Després de la reunió celebrada aquest matí al Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el TAMIP, l'empresa i representants dels treballadors han acordat suspendre la convocatòria de vaga que havia de començar avui al Manco. Les dues parts s'han donat fins divendres a les 10 de la nit. Durant aquest dia es desenvoluparà aquest principi d'acord assolit i es tornaran a reunir divendres per intentar tancar el conflicte de manera definitiva.
Els treballadors s'han concentrat el cap de setmana davant l'Ajuntament de Solla per reclamar el desbloqueig de la negociació del conveni col·lectiu i denunciar el que consideren retallades en les seves condicions laborals. El principal punt de desacord és la reducció de la compensació econòmica pel treball en dies festius, un complement que, segons el comitè d'empresa s'ha abonat de manera ininterrompuda durant més d'una dècada. Juan José del Teso, de la UGT, explica que sobre aquest punt avui s'han acostat postures.
Hay un punto de encuentro en la solución del principal problema, que era el tema de la retribución de los festivos. Hay un principio de acuerdo de retrotraer a cómo se hacían las cosas en 2024 sobre este punto. Y nos emplazamos las dos partes, la empresa y el comité de huelga, a trabajar en un texto conjunto.
Els representants dels treballadors confien que al llarg de la setmana les negociacions per a l'empresa Solla 2010 siguin fructíferes.
Cada vez de escéptico optimistas en tratar de llegar a un consenso en la redacción y poder pasar página ya de esta conflictividad permanente.
Els empleats també reclamen un protocol específic que els protegeixi durant els episodis de calor extrema.
85 treballadors de l'empresa pública Solla 2010 estan pendents d'aquest acord que el batlle Miquel Nadal confia assolir.
Nosaltres el que volem és arribar a un acord amb els treballadors de l'empresa. És el nostre desig i crec que entre tots aconseguirem arribar a un acord i que se farà la recollida amb fluïdesa i amb normalitat.
I alguns negocis de Can Pastilla i Cal Estanci a Palma xifren en milions d'euros les pèrdues econòmiques provocades per l'avaria elèctrica que afecta la zona des de primera hora de dissabte. Avui matí, alguns veïnats continuaven sense llum, però la companyia Endesa assegura que aquest problema està resolt des d'ahir vespre.
Els veïnats diuen que s'han sentit abandonats per la companyia elèctrica, ja que afirmen que en cap moment Endesa els ha explicat com estaven avançant les reparacions. De fet, fins ahir matí la companyia no havia registrat la incidència. Alguns veïnats començaren a recuperar, això sí, el subministrament ahir vespre. L'origen de la problemàtica ha estat una avaria en dos punts diferents del cablejat soterrat per motius que encara es desconeixen. Poncio Bové és el president de l'Associació de Veïnats de Can Pastilla.
Va ser un desastre. En part de l'associació hem fet la nostra feina, hem estat en contacte directe sempre, sobretot en l'Ajuntament, per, clar, GSA, xerres de crisi de GSA, t'agafes el telèfon a un, t'agafes el telèfon a un altre. No és que m'ho hagin deixat tirats, perquè han vengut, han posat generadors i això, però a hora d'ara hi ha viviendes que encara no tenen llum.
Un tall de llum que ha arribat en el pitjor moment per llars i negocis en plena onada de calor. L'empresa Endesa afirma que avui a Arbaixa començaran a retirar els 7 grups electrògens que varen col·locar a la zona. Ara investigaran les causes de l'avaria que va deixar sense subministrament prop de 2.000 abonats de la zona.
Aquesta manca de llum també ha complicat la conservació de medicaments i s'ha fet notar a la resta de negocis. Ara molts establiments ja fan recompte de les pèrdues i preparen les reclamacions a les asseguradores.
Ha vengut pacients avui de matí inclús a cercant insulina, que sí que tenim en stock però que no poden dispensar perquè estan en mal estat. Venia llum, venia gent, a lo millor estàvem a meitat d'una dispensació i s'aturava junt de cop, tots els ordenadors una altra vegada baix, les neveres un altre pit per amunt i per avall.
Por lo menos se fueron más de 20 kilos en carne, en ese caso, suerte que se pudo salvar algo.
Y todos los helados se han echado a perder, el hielo que teníamos, todo.
Tenim clients a l'hostal, els clients és normal que reclamin. Són pèrdues importants.
Més qüestions. El sindicat Comissions Obreres denuncia que l'EMT ha eliminat el primer autobús de la línia 14 amb destí a Son Llàtzer. Aquest bus sortia de la plaça d'Espanya a les 6:30 del matí. La mesura, afirma el sindicat, deixa sense transport públic a centenars de treballadors que comencen al seu torn a les 7 del matí.
Entre els afectats hi ha personal sanitari, de neteja, seguretat, cuina i administratius. Des del sindicat troben incomprensible aquesta retallada de l'Ajuntament de Palma. Acusen el Partit Popular de contradir-se, ja que el govern balear fa propaganda de la mobilitat sostenible mentre el consistori elimina serveis essencials. Comissions Obreres avisa que s'ofegarà encara més l'accés a l'hospital i demana la rectificació immediata de l'empresa municipal. És Manuel Espinosa, de Comissions.
Esa frecuencia desde hace una semana para acá se ha cortado. Yo tuve la ocasión de hablar con la EMT. Me dijeron que podía ser algo puntual del verano. Pero claro, evidentemente en verano también siguen trabajando gente. O sea, no todo el mundo se va de vacaciones y hay que entender que es un servicio público que está abierto los 365 días del año. Por lo tanto, creemos que la EMT tiene que volver a retomar esa línea.
Ho dèiem en titulars, Unió de Pagesos assegura que 3 anys després de l'aprovació de la llei turística encara no s'ha posat cap sanció als hotelers de Mallorca per no comprar producte local. Avui migdia s'han reunit amb el president del Consell per demanar que es compleixi amb la norma. El Consell Insular de Turisme afirma que durant aquest temps s'han tramitat més expedients que mai, però a la vegada no dona xifres.
El sindicat agrícola ja es va reunir fa 10 dies amb el conseller Guillem Ginart i avui ha tornat al Consell per demanar que es facin les inspeccions necessàries perquè els establiments consumeixin entre un 3 i un 5% de producte local, com estableix la llei. Asseguren que només 2 cadenes hoteleres ho han fet i afirmen que la institució insular ignora el sector serveis, el sector primari i els ciutadans, però sí que escolta els hotelers. Joan Gaià és el d'Unió de Pagesos.
Avui estem una mica enfadats, no? Perquè si els hoteles perdessin un 30% de la facturació, el president vendria a hora baixa i tot a fer feina. Si els taxistes de Palma perdessin un 30% de la facturació, vamos, no farien pitades cada dia. Si els botillers perdessin un 30%, se liaria la Mari Morena. El perden els pagesos, l'administració ho sap, i aquí ningú fa res.
Els pagesos també apunten que el consum de producte local ha caigut un 30% des del mes de gener, una davallada que atribueixen a la manca d'inspeccions. El conseller de Turisme, Guillem Ginart, ho nega i assegura que mai no s'havien fet tantes inspeccions com la present legislatura.
No només estem convençuts de que el producte local és necessari i donant total suport al producte local i al sector primari, sinó que mai s'havien fet tantes inspeccions i s'havien instat tants expedients com ara.
En qualsevol cas, Ginart no ha pogut concretar una xifra d'inspeccions. També ha afirmat que sí que s'han tramitat algunes sancions.
D'altra banda, més, per Palma proposa limitar el preu dels lloguers comercials per a protegir els petits negocis locals dels barris de la ciutat. També reclama una regulació dels comerços a les zones més tensionades, com el centre i també Santa Catalina.
La formació ecosobiranista afirma que s'ha de frenar la substitució dels negocis tradicionals per franquícies i establiments orientats exclusivament al turisme. La proposta s'ha presentat davant l'antiga merceria Doña Àngela, un dels comerços històrics de Palma, que la formació ha convertit simbòlicament en una agència immobiliària per denunciar que l'especulació transforma la ciutat i expulsa tant els veïnats com els comerços locals. Neus Trullol és la portaveu de Més per Palma.
Els veïnats som expulsats dels barris per l'increment dels preus dels habitatges, però ara també s'està donant amb el cas dels comerços. Els comerços també són expulsats dels barris per aquest increment de preus del lloguer.
I tornem a Sóller perquè l'antic hospici de Sóller canviarà radicalment de cara per donar resposta a una de les principals demandes dels sollerics, que és l'accés a l'habitatge. L'edifici històric es rehabilitarà de dalt a baix i passarà a acollir 13 pisos públics de lloguer gràcies a una inversió de 2,7 milions d'euros. Pel que fa a l'accés, tindrà en preferència absoluta les persones que acreditin un mínim de 8 anys de residència al municipi.
A més, una part d'aquests 13 pisos es reservarà de manera específica per a majors de 60 anys. Com a requisit general de l'IBAVI, els sol·licitants hauran d'estar inscrits al registre de demandants, no tenir cap altre pis en propietat i complir amb els límits d'ingressos màxims establerts per la llei. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
Todo este conjunto de viviendas van a ir destinados para sollerics con como mínimo 18 años de residencia en el municipio. Creemos que seguimos trabajando en una línea muy clara, vivienda asequible para gente de aquí.
L'edifici, construït a finals del segle XVIII, mantindrà tota la seva essència patrimonial. En total, s'aprofitaran els més de 1.200 metres quadrats construïts per fer-hi 10 pisos de 2 dormitoris, 2 d'una habitació i un de 3 dormitoris. També n'hi haurà un adaptat per a persones amb discapacitat. Miquel Nadal és el batle de Solla.
Tenint en compte que és fantàstic per gent més bé jove, aquí destinat un poquet a gent més gran, de més de 60 anys, inclús també una per gent amb mobilitat reduïda.
Si es compleixen els terminis de la conselleria, les obres començaran de vers la tardor, tot d'una que acabi la temporada alta turística d'enguany.
I el Consell de Mallorca, per part seva, es posa mans a l'obra per salvar un dels grans emblemes industrials de la Serra Tramuntana. Avui mateix han començat les feines d'emergència per apuntalar de dalt a baix el conjunt de la fàbrica nova de Sóller. L'objectiu és evitar que s'esfondri i garantir la seguretat dels veïnats.
Aquest històric complex, declarat bé d'interès cultural, pateix un deteriorament greu. El passat mes de gener ja es va enderrocar de forma controlada un dels edificis que estava en runa imminent. Ara, els tècnics de patrimoni han detectat un risc real de col·lapse a la resta de l'estructura per culpa de l'aigua de la pluja. Per això s'instal·larà una teulada provisional mentre redacta el projecte de reforma definitiva. Les obres duraran uns 5 mesos. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Amb un temps rècord de 6 mesos, podem dir que està induint a terme una inversió de 1,5 milions d'euros per tal de protegir la fàbrica nova i salvar-la. Per donar-la a conèixer en el seu dia, en el present i en el futur de la nostra societat.
I el PSIP exigeix al Consell de Mallorca que apliqui de manera immediata el plus d'insularitat a tot el seu personal i a les plantilles de tots els ajuntaments de l'illa. Els socialistes recorden que el govern de l'Estat ja va aprovar aquesta actualització el passat 7 de juliol per adaptar el complement al cost real de la vida a les Balears. Així arribarem a les 2:45, temps ara, a IB3 Ràdio per a la informació esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Una informació esportiva. Joan Gabriel Bausà, bon dia de nou.
Bon dia.
Que ve marcada per aquesta imatge que veiem ara mateix, l'avió amb la selecció espanyola ja aterrat i ja hem començat a veure baixar els primers passatgers, podríem dir.
Efectivament, però encara no ha arribat la gran imatge que es produirà d'aquí a uns moments i previsiblement serà la del capità de la selecció espanyola juntament amb el seleccionador Luis de la Fuente, els primers que baixaran amb la Copa del Món, de Campions del Món, quan ara mateix està produint i se produirà aquesta imatge. Veiem el capità, el Rodri, amb aquesta Copa del Món a les mans, l'aixeca a l'escalinata de l'avió, a l'escala, ara l'agafa Luis de la Fuente i aquesta és l'imatge, ara mateix, la fotografia que s'està produint a l'aeroport de Madrid-Barajas. La Copa del Món ja és a Espanya i veiem com el seleccionador Luis de la Fuente saluda els aficionats i les persones que han anat a veure i a rebre a la selecció espanyola. Per tant, en aquesta hora, la selecció espanyola ja ha arribat a l'aeroport Madrid-Barajas. A les 2:30 ha aterrat i en aquesta hora els campions del món han arribat a la pista. A partir d'aquí, què passarà? Idò, ara començarà una jornada de celebració pel segon Mundial aconseguit després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis. Serà a les 4:30. Els campions iniciaran la rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa a Madrid. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món. Seguim veient imatges de com està baixant la selecció espanyola a la pista de l'aeroport de Madrid-Barajas amb Rodri, que a Carona, que té a les seves mans aquesta Copa del Món, a la seva dreta el seleccionador nacional Luis de la Fuente, i d'aquí no res començarà a baixar, i d'allò ho fa la resta de l'expedició de la selecció espanyola, la resta de futbolistes que evidentment també es posaran en aquesta pista per fer-se la fotografia de rigor i després iniciar el seu camí cap a la terminal de l'aeroport Madrid-Barajas, on ja hi ha molts aficionats que volen veure de primera mà aquesta Copa del Món. També veiem el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, que també ha volgut estar, i ara mateix aquesta és la fotografia amb els tres components i la Copa del Món. Com d'any després, les celebracions, però és que ahir va ser una nit històrica de futbol. Espanya es va proclamar campiona del món després de guanyar per 1-0 la pròrroga a l'Argentina gràcies a un gol de Ferran Torres, que va ser l'autèntic heroi de la final.
Bueno, al final una liberación muy grande. Creo que he sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que, como he dicho antes, el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
Ni el seleccionador Luis de la Fuente ni els seus futbolistes van poder amagar l'emoció d'aconseguir aquesta segona estrella que lluirà d'aquí a l'eternitat a la samarreta de la selecció. Escoltam per aquest ordre Luis de la Fuente, també el millor jugador del Mundial i capità Rodri, i Nico Williams.
Ahora sí estoy muy emocionado. Después de haber echado la vista atrás, pensando en ellos, hemos hablado mucho con los jugadores. Mister, me decían, hemos ganado todo, todo. Y eso es maravilloso.
Este grupo ha sido sensacional, un grupo de chicos increíble y somos bicampeones del mundo ahora. Es increíble decirlo. Para mí el torneo más difícil de la historia de los mundiales y hemos sido capaces de ganar a una Argentina que tiene todos mis respetos, con el mejor jugador de todos los tiempos. Hemos batido todos los récords. No se puede decir nada más.
Es el día más feliz de mi vida, por todo lo que he pasado este año. Espero que mucha gente lo esté celebrando igual que yo, y esto es por ellos y por mi familia y mis amigos.
Miquel Oyarzábal també reconeixia que la final va ser molt complicada, però assegurava que després d'aconseguir el títol només hi havia lloc per a la felicitat. L'escoltam.
Sabíamos que iba a ser así y aquí nadie regala nada y nunca es sencillo, y mucho menos una final de un campeonato del mundo con todo lo que supone. Nada, inmensamente felices del grupo, de lo que hemos vivido aquí durante 51 días juntos, el ambiente que hay dentro, de que toda la gente esté con nosotros.
Juan, de seguida seguim amb aquest repàs del que va ser la nit, però hem de fer referència a aquestes imatges que estem veient. Sí. Pareix que encara no han acabat de baixar tots els membres de l'equip, estan en això i deuen estar organitzant com sí. Fer la fotografia oficial ja amb la Copa.
Sí, escoltàvem l'emoció d'ahir després del partit, però és que l'emoció continua a la jornada d'avui. Recordem que acaba d'arribar la selecció espanyola a Espanya amb la Copa del Món. Ja han baixat la totalitat o la pràctica totalitat de components de la selecció espanyola. Els primers en fer-ho han estat el capità de la selecció, Rodri, i també Luis de la Fuente, el seleccionador, amb la Copa del Món a la mà. Ara veiem a la resta de la selecció espanyola, entre ells Dani Olmo, Oyarzábal, Nico Williams, Lamine Yamal, tots a la pista de l'aeroport Madrid-Barajas, al costat de l'avió que ha duit a Espanya fins a terra espanyola, i la Copa del Món ara mateix es troba en terra. Ara es posaran tots els futbolistes de la selecció al seu costat per fer-se la fotografia de rigor i després aniran cap a la terminal on els hi esperen un grup nombrós d'aficionats per donar-los la benvinguda i l'enhorabona. Ara veiem Luis de la Fuente que intenta organitzar aquesta fotografia de grup que es farà ara mateix.
Sí, perquè els membres, veiem com els membres de la selecció, ells mateixos estan fent de fotògrafs improvisats, sí, fent una fotografia d'aquesta copa que està en terra, dipositada.
M'imagino que serà per les seves, evidentment, per les seves xarxes socials, i és que avui, evidentment, és un dia històric i també tothom vol guardar els seus records i fins i tot, com bé dius, futbolistes de la selecció espanyola fan fotografies, no?, en aquesta Copa del Món que ja trepitja terra espanyola, i aquest és el gran moment, no?, que vivim també aquí en directe a IB3 Ràdio. Estàvem escoltant reaccions del que va passar en el partit d'ahir. Ara continuarem contant el que està passant en directe en aquesta hora a l'aeroport Madrid-Barajas, però hem de dir i hem de comentar també que ahir no només Espanya va guanyar la Copa del Món, sinó que també futbolistes de la selecció espanyola van rebre premis individuals, com el propi Rodri Hernández, que va ser triat el millor jugador del Mundial i es va endur la pilota d'or del torneig. El porter Unai Simón, amb tan sols un gol encaixat en tot el campionat, va ser triat guant d'or. I Pau Cubarsí, millor jugador jove del torneig. Anem a escoltar, perquè són interessants les reflexions que fa el porter d'Espanya, Unai Simón, les que va fer després del partit.
No tenía ningún tipo de emoción cuando ha pitado el final el árbitro. Era como que hemos conseguido, lo hemos logrado. Creo que a medida que han ido bajando los familiares, han ido contándonos un poco lo que ellos han vivido. Estoy seguro que cuando lleguemos a España nos daremos cuenta de la locura que hemos hecho hoy.
I doncs ja han arribat a Espanya, ja ha arribat la selecció espanyola a l'aeroport de Madrid, Barajas. S'acaben de fer la fotografia de grup, de la fotografia de família amb la Copa del Món a la mateixa pista de l'aeroport. Ara agafen les seves maletes personals i se n'aniran cap a la terminal per continuar aquesta celebració pels carrers de Madrid, que culminarà a la Cibeles amb un gran espectacle amb tota l'afició espanyola que ja es troba allà esperant a la selecció d'Espanya.
La consecució del Mundial, Juanga, per part de la selecció espanyola es va viure amb gran intensitat aquí a IB3 Ràdio i al carrer de les Illes.
Així és, a la ràdio, amb la narració de Gavi Fortesa i tot l'equip d'Esports 3 en joc, van gaudir d'una nit màgica de futbol i també d'emocions.
La Minja Mal toca en curt. La centrada cercant segon pal, Nico! Alerta, la rematada, gol, 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 Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol de Ferran, gol!
La narració de Gavi Fortesa d'aquest gol a IB3 Ràdio i després del xiulet final, nombroses places, bars i carrers de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera es van omplir d'aficionats que van sortir a celebrar el triomf d'Espanya, claxons, banderes i càntics varen protagonitzar una nit de festa per commemorar una nova fita històrica del futbol espanyol.
Emoció màxima, tot el moment. Vamos, gol de Ferran, ningú s'esperava i al final hem acabat marcant el gol. Vamos!
Això és impressionant! Mira tota la gent que hi ha! Vindrem així, tota la joventut! És el millor que el poble d'Espanya, tots units! I acabem de guanyar el segon mundial, que no sabem quan tornarem a guanyar-lo! És el millor que ens ha passat!
No hi ha equip com Espanya!
Espanya! Espanya!
Espanya! Espanya! Espanya!
Com sentíem, festa grossa també a les Balears, la més multitudinària, a Palma, amb 20.000 persones a Son Fusterat, organitzada per l'Ajuntament de Palma. Sentim el batlle Jaime Martínez.
Una passada, la veritat és que han patit, però han dominat i mos han duit el premi. Aquesta segona estrella en Speed, moros en Ameixia, i ha estat una nit, jo crec que inolvidable, aquí a Son Fusterat.
Les celebracions es van allargar fins ben entrada la matinada en una nit que ja forma part de la història del futbol espanyol. I com dèiem, avui segona jornada de festa, la selecció espanyola que ja ha arribat a Espanya, a Madrid Barajas, que a les 4:30 seran rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis. Després hi haurà una rua, un recorregut que arribarà a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de la celebració.
No ens podem oblidar, Juanga, però, de l'altra cara de la moneda, que és l'Argentina.
Així és, l'altra cara de la moneda és l'Argentina. La derrota a la final d'ahir davant d'Espanya suposa l'adeu de Leo Messi amb la selecció argentina i també el possible comiat del seleccionador Lionel Scaloni, que va deixar en l'aire el seu futur. Amb la decepció pel resultat, el tècnic argentí es mostrava profundament emocionat. L'escoltam.
Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso, maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar.
Amb aquest comiat s'abaixa el taló d'una de les etapes més lluents de la història del futbol argentí. Recordem la notícia en aquesta hora, l'arribada de la selecció espanyola a l'aeroport de Madrid Barajas. Després han de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4:30. El recorregut passarà per alguns dels principals carrers de la capital, una rua que arribarà a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de la celebració. Milers d'aficionats estan convocats per rebre Una selecció que ha tornat a fer història proclamant-se campiona del món per segona vegada.
Gràcies, Juan Gaidó. Vos ho seguirem comptant aquí a IB3 Ràdio. Fem una petita pausa molt breu i tornem amb un apunt de l'agenda cultural.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
La Granja oferirà aquest dijous a Cantàpera un concert més tranquil del que és habitual, perquè després, i en un entorn molt natural i privilegiat, per un dia hauran d'oblidar la seva vessant més rebel. Serà a partir de les 8:30, com dèiem, en aquest espai cultural de Palma.
Era el centro de todas las miradas, siempre caía de pie. Decidía, muy a pesar de...
Arribem a les 3, és moment per repassar, ja ho sabeu, alguns dels títols més destacats de la jornada que passen per l'arribada de l'equip de la selecció espanyola masculina de futbol a l'aeroport de Madrid. Vos ho hem contat fa uns minuts. Ho han fet amb la Copa del Mundial. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Si us he seguit el temps d'esports, ja ho sabeu. Han baixat de l'avió fa només uns minuts després d'un llarg viatge dels Estats Units, on han aconseguit el campionat en vèncer l'Argentina per 1-0, marcat per Ferran ja en temps afegit. Ara començarà una jornada de celebració pel segon Mundial de la selecció espanyola masculina. Després de ser rebuts al Palau de la Zarzuela pels Reis a les 4:30, els campions iniciaran una rua a les 7 del capvespre des de la zona de Moncloa, a Madrid, un recorregut que passa per alguns dels principals carrers de la capital fins a arribar a Cibeles, on tindrà lloc l'acte central de celebració.
Celebracions que venen enfosquides per aquesta notícia que s'ha produït de matinada d'un nen de 13 anys ha mort en caure-li damunt per part d'una font dins de la qual festejava la victòria de la selecció espanyola. I la crònica de successos vinculada en part al Mundial de Futbol i a les Illes, marcada per dues morts a les carreteres de Mallorca.
Poc després de la mitjanit ha mort un motorista de 52 anys a Pollença i hores després, ja al dematí també a Pollença, un home de 83 anys ha mort mentre circulava amb bicicleta. L'home ha estat atropellat per un vehicle que arrossegava un remolc i que ha fuit del lloc dels fets.
D'altra banda, una dona eivissenca que fa 11 anys va fugir de l'illa amb el seu fill per evitar abusos del pare cap al menor, demana que reobri el cas.
El progenitor era tatuador a Sant Josep i té una sentència condemnatòria ferma per abusar sexualment d'una menor mentre li feia un tatuatge. Sobre la mare pesava un ordre de cerca i captura per escapar de l'illa amb el seu fill, que recentment ha quedat anul·lada.
Els joves amb un trastorn de salut mental i una addicció ja disposen a Menorca d'un recurs específic per abordar les dues patologies de manera conjunta.
S'estrena demà un programa intensiu de patologia dual per a joves d'entre 18 i 35 anys amb trastorn de salut mental i una addicció a l'Hospital de Dia de Salut Mental del Mateu Orfila. És un nou recurs que ofereix atenció especialitzada intensiva per afavorir la recuperació dels usuaris. Es preveu que una trentena de persones passin cada dia per aquest programa, i un programa que inclou tallers terapèutics, sessions de grup, suport familiar, prevenció de recaigudes i també controls toxicològics periòdics.
A la plana laboral, principi d'acord que frena de moment la vaga de recollida dels FEMS a Sulla.
Després que l'empresa i els sindicats han arribat a un principi d'acord, s'ha suspès l'aturada que havia de començar avui mateix. Se suspèn el manco fins divendres a les 10 de la nit, després de fixar traçar un full de ruta a la reunió del TAMIB. El motiu del conflicte, recordem, és el bloqueig del conveni col·lectiu i les retallades laborals que denuncien els treballadors que aquest cap de setmana s'han concentrat davant les cases de la vila. El punt calent és la rebaixa del plus econòmic per treballar els dies festius, un complement que cobraven des de fa més d'una dècada.
I una notícia de darrera hora, hi ha novetats en la investigació de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
I és que l'empresari Julio Martínez, soci de José Luis Rodríguez Zapatero, ha traslladat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas conegut com a Plus Ultra, que l'expresident marcava les passes a seguir i ha admès una comissió d'un 1% per intermediar en el rescat concedit pel govern a l'aerolínia en temps de pandèmia.
Hem arribat així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornaran actualitzades al butlletí de les 4. Ara i Vetres, Ràdio Vos, deixam amb Tèntol.